Komoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes, t'ofereix el Fem Muntanya.
Feia moltes setmanes que no parlàvem al Fem Muntanya i tenia moltes ganes de fer-la petar una estona amb l'Albert Jorquera. Benvingut de nou, Albert.
Hola, Xavi. Què tal?
L'Albert, ja ho sabeu, és periodista especialitzat en trail running, entre moltes altres tasques, A veure, això ho estem publicant avui dijous 26 de maig, ja fa un parell o tres de dies que hem gravat aquesta conversa, però clar, és que aquest diumenge arriba una de les clàssiques, podem dir que gairebé podem dir que és un mundial del trail running, de l'skate running a nivell internacional, la Cegama Izcorri, que torna després de 2 anys sense poder-se disputar per culpa de la maleïda pandèmia. A veure, Albert, si de... avui que estem gravant la conversa, que és dilluns, perquè és el moment que hem pogut doncs, compaginar les nostres agendes, fins diumenge hi ha algun canvi, doncs demanem disculpes a un fer de rates, però vas publicar un llarg i molt interessant article a Runedia sobre els favorits que eren per tu. Per començar, dius que hi seran els millors especialistes. I la llista que acabes publicant és molt llarga. A falta d'aquests pocs dies, qui creus que estaran en el top 5 d'homes i el top 5 de dones?
Em fas mullar, eh?
Bueno, tu els coneixes gairebé tots. Els que poses a la llista, n'hem parlat en moltes ocasions. Els coneixes gairebé tots. Crec que els segueixes bastant de prop i crec que saps com arriben físicament.
Sí, bueno, aquí potser és el tema, saber com arriben físicament. Sí que pots veure quan fas les prèvies, perquè al final jo vaig fer això perquè porto ja moltes setmanes documentant-me per fer la transmissió de Teledeport i de YouTube, i sí que veus una mica, no?, la trajectòria que porten els darrers mesos i tal. El que passa és que és difícil, és molt difícil, perquè crec que hi ha molts corredors molt bons. Sempre n'hi ha hagut a Cegama, però aquest any crec que n'hi ha molts més, o sigui, normalment igual podíem parlar de 20 tops i aquest any hi ha 40-50 tops. Aleshores això fa que pugui passar de tot, però vaja, o sigui, parlar de Cegama és parlar de Kilian, està claríssim, i qualsevol cosa que no sigui guanyar Kilian seria una sorpresa. Pensa que ha corregut aquí 10 vegades i ha guanyat 9. Sí que hi ha el morbo aquest any de que no corre amb Salomon, de que va amb material normal, però vaja, jo crec que...
Les cames són del Kilian.
Sí, amb condicions normals hauria de guanyar. També et dic que si hi ha alguna cosa que el pot perjudicar és la calor.
Creus que aquest diumenge les previsions marquen calor o per Cegama?
Marquen que estarà sec, això sí, el que no sé és fins a quin punt hi haurà xafogó o no, perquè això també ho he estat mirant molt, i per exemple, els 2 anys que s'han anat més ràpid és el 2017 i 2019, que estava sec, però el 2017 es va anar molt més ràpid perquè estava una mica ennuvolat, i el 2019 va fer molta calor i molta xafogó, i és un ritme tan exigent i la gent va tan a fondo que va patar molta gent. Aleshores, ja veurem. En principi la previsió era que plouria durant la setmana, però que durant la cursa farà bo i estarà sec. El que cal veure és quin nivell de calor farà. Jo crec que per aquí és l'únic punt on podria caure en Kilian, no? que si recordem, en el passat en algunes curses havia flaquejat amb això, no?
Doncs a veurem si al final la temperatura no és tan alta com aquests darrers dies que hem anat patint, sobretot aquí a Catalunya, bueno, de fet a Catalunya, tota la península i gran part d'Europa, que hem patit una bona onada de calor. Llavors tenim el Kilian, que seria el líder indiscutible, no? El posaríem al primer esglaó. Clar, és que per sota comences a mirar la llista que vas posar i a veure qui no els coneix, Remy Bonet, Manu Merillas, que serà molt interessant, Thibaut Baronian, Aritz Egea, el Jan Margarit, és que el Zahid Atmalek, sí. El Rui Ueda, clar, és que sí. Andreu Simón,
l'Oriol Cardona, l'Oriol Simón, també això, en el clar, moment aquí... que parlem encara no se sap, però també vindrà el David Magnini, qualsevol d'aquests pot ser tranquil·lament top 5, top 3, i després hi haurà sorpreses. Hi ha corredors que potser no són molt coneguts, com Anders Jervik o Martin Bostrom, que són corredors del nord, que també poden estar davant. I després hi ha una altra gran incògnita amb aquesta cursa, que és saber el rendiment dels africans. perquè hi ha quatre corredors de l'Skyrunners Project de Kenya, un ja el coneixem, que és el Ben Kintai, n'hi ha un altre que em diuen que va molt, molt ràpid. Després hi ha el Petru Mamu, que és un corredor que en el seu moment va estar sancionat per doping, però és un dels pocs corredors, ell és d'Eritrea, que ha estat capaç de guanyar a Kilian a Limone 2014, i és per mi un altre dels grans al·licients, no? Veure què poden fer els keniates en aquesta cursa, i també el que comentàvem, és que els afavoreix molt que estigui sec o que faci calor, i en canvi els pot perjudicar molt que hi hagués fang o no. Aleshores, aquí pot canviar molt el panorama.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, ho anirem seguint, i ara parlarem de la retransmissió, que tinc moltes ganes de saber com tu estàs treballant en el teu cas, perquè, com has dit, estaràs a Teledeporte narrant-ho. Però clar, ara parlem de dones, perquè no sé si hi hauran tantes favorites o no.
Bueno, jo crec que amb noies està claríssim que hi ha dues favorites molt clares, i és la Nienke Brinkman i la Maud Matisse. I el que passa és que cap de les dues ha corregut mai a Cegama, però vaja, l'any passat ja van protagonitzar un duel espectacular amb diverses curses. En totes les que van córrer directament va guanyar la Maud Matisse, que per mi és la gran favorita, però hi ha aquest factor de que no ha corregut a Cegama, i jo crec que si està sec afavoreix més a la Nienke, que no és una corredora molt més ràpida però no tan tècnica. I si està mullat, en teoria, o en fang, afavoreix molt més a la Maud Matisse, que és suïssa i està una mica més acostumada. I a veure, en condicions normals, entre aquestes dues s'hauria de disputar la victòria. I després tenim a la que pot ser per mi la gran sorpresa, que és Sara Alonso, que jo crec que està un pas per sota, però que podria aspirar tranquil·lament a la tercera posició, que amb 23 anys doncs seria un resultat espectacular.
Bueno, la Sara Alonso, que està en un moment dolç, pujant com l'escuma, o sigui, cada vegada ho fa millor, la Sara Alonso, que fa poc més d'un any i mig gaire no tenia equip.
Sí, és el mateix cas que la Nienke Brinkman, que pràcticament doncs va començar la temporada i era desconeguda a nivell internacional. Nosaltres sí que la coneixíem, que fa la 11 a la Olla de Núria i la 11 a la Marató del Montblanc, però després al final de temporada ja acaba fent terceres posicions a Chengao, a la Skyrune. No té una bona cursa al Hierro, però aquest any ha començat com un tiro, ha guanyat la Marató de Transgran Canària, ha guanyat la Calamorro Sky Race, ha estat campiona d'Espanya i està en una línia claríssima ascendent, i ja et dic, jo crec que li falta un pèl per competir cara a cara amb Nienke Brinkman i Maud Matisse, però sí que podria estar tercera tranquil·lament. I després hi ha noms que no són tan coneguts, però que també s'han de tenir en compte, com la Johanna Armstrong, que també és de Suècia, les corredores locals com Oyana Azcurrebet i Oyana Cortázar, i després superinteressant no veure què és capaç de fer la Courtney Dowalter, que és la millor corredora del món d'ultras, que vol estar a Cegama per viure l'ambient, i que jo crec que no estarà per competir, òbviament, al final és molt diferent del que fa ella, però és molt interessant de veure, i també a veure de què són capaces excorredores, o, bueno, perdó, són corredores, però exguanyadores de la cursa, com Ida Nilsson o Emily Forsberg, que ara potser no estan tan en forma, però que òbviament són corredors a nivell top mundial.
Saps si l'Emily s'ha preparat a consciència o ve aquí a viure l'experiència de nou?
Jo, pel que he estat seguint a xarxes, està començant a entrenar una mica seriosament, però no oblidem doncs que l'any passat era mare per segona vegada,
sí.
I que al final està entrenant quan pot, que està recuperant el cos. O sigui, jo crec que estarà lluny de poder estar competint per la victòria o fins i tot pel top 5 per mi, però és que aquesta gent és tan bona que, per exemple, pot estar tranquil·lament al top 10. Tranquil·lament.
Bueno, ho veurem diumenge, bueno, a mig matí ja sabrem els noms dels guanyadors i de les guanyadores. Escolta, Albert, tu has corregut alguna vegada a Cegama o no?
No.
El quilòmetre vertical sí, i diria que demà divendres fas el quilòmetre vertical.
Sí, dues vegades he fet el quilòmetre vertical, que és una mica com per treure't el gusanillo i viure l'ambient i disfrutar una mica, tot i que és bastant agònic, però la cursa no l'he pogut fer mai perquè no hi ha dorsals i perquè he treballat els altres anys.
Ara faré una mica de ciència ficció, perquè, a veure, Cegama va unida amb l'ambient del públic, això és així, perquè, però si Cegama no tingués aquest ambient, tindria l'èxit que té actualment? O també, potser et fas la pregunta d'una altra forma, què és el primer, l'ou o la gallina? És a dir, l'ambient crida als grans corredors o els grans corredors criden a aquest gran ambient?
Bé, és una mica un cercle, no? Però el que està claríssim, això sempre ho he dit, és que si no hi hagués l'ambient, Cegama seria una cursa més. És a dir, no deixa de ser una cursa de muntanya en un entorn doncs, que és bonic, però que tampoc és molt especial.
Mm-hmm. El que passa que, evidentment, arribar a sentir espíritu i veure doncs, aquella... Què, milers? Milers de persones?
Sí, milers de persones.
Que dona igual si fa sol, fa calor, o està plovent amb boira, o fa fred, i la gent està allà doncs, deixant-se la gargamella, no?
És veritat que al final tota aquesta gent i tota aquesta mítica s'ha acabat creant, per exemple, doncs perquè anaven Kilian, Ande Gasperi, en el seu moment Ricardo Mejía, no, els millors corredors del món, han estat aquí, han passat per aquí. Tu quan mires, jo m'he tragat totes les classificacions de tota la història i és que per aquí ha passat tothom, totalment, Luis Alberto, Zahid, tots els corredors grans de la història, també internacionals, americans, han corregut un munt. Han passat per aquí i això ha acabat creant doncs, aquesta expectació i ara jo crec que és completament al revés, és els corredors venen, la corrida Water ve perquè vol viure l'ambient de Cegama, més enllà de la competició o de que pugui ser competitiva aquí.
Bueno, sí, suposo que Cegama li deu molt en aquest sentit al Kilian, no? Que és la que la va posar una mica al punt del mapa.
Sí, però al Kilian, però també a tots els altres.
Sí, sí, clar,
l'edició
després
2014,
sí.
I és una baralla amb De Gasperi, amb Luis Alberto.
Sí, sí,
vull dir, clar, això al final és el que fa aquesta mística, no? Però, òbviament, ja et dic, Kilian és Cegama i Cegama és Kilian.
Cegama és Cegama. Escolta, i aquest any tindrà una gran retransmissió en la qual tu tens, bueno, tindràs una gran part de culpa. A veure, per on la podrem veure? Per Teledeporte, però no només per Teledeporte, no?
Doncs el que es fa aquest any és, i és el que s'està fent a la majoria de curses, és hi ha una única empresa, que és Evasión TV, en Jordi Cadena, que els coneixem bé, que fa tota la senyal. És com si en un partit de futbol, no? Al final, no, encara que es retransmeti per 20 cadenes de tot el món, hi ha una cadena de televisió que fa la senyal i la retransmet. Aleshores, Evasión TV és qui s'encarrega de tota aquesta logística, de l'arribada, la cobertura i tot, i el que fa és aquesta senyal s'emetrà per quatre bandes en quatre llengües. Per una banda, en castellà és a Teledeporte i el canal de YouTube de Cegama Izcorri, que aquí és on estaré jo amb l'Aitor Elduayen, que és el que havia estat speaker de la cursa perquè també vol aportar alguna petita part en euskera. Aleshores, també tenim la mateixa senyal, va en anglès, amb comentaristes en anglès de les Golden Trail World Series, als canals de les Golden Trail, doncs, com pot ser YouTube, a la web o a Facebook, i a televisió també es veurà a ITV amb uns comentaristes d'ells en euskera, i a TV3, en Esport3, que també tindrà comentaristes en català.
Fantàstic, escolta. I llavors, la idea és retransmetre-la sencera?
Sí, sí, es comença a les 8:30, a 8:45,
sí.
O sigui, mitja hora abans que comenci la cursa, i la idea és acabar a 3:15, el lliurament de premis és a les 2 i tenir entrevistes amb els guanyadors. I aquesta és una mica la diferència, perquè hi ha gent que diu, sí, ja s'ha fet retransmissió de Cegama, sí, però a lo millor es començava doncs, a la meitat o eren càmeres fixes i ara la idea és retransmetre tota la cursa des de mitja hora abans i a partir de que comença doncs, retransmetre tota la cursa. Hi ha 25 persones que estan sobre el terreny amb drons, amb càmeres, amb bicis, amb càmeres fixes també. I
quantes persones hi participen? Quants professionals faran possible aquesta retransmissió? Perquè ho trobo sensacional.
De tècnics, 25. El que passa és que també et dic que no és molt, si tenim en compte que és
una
cursa de muntanya, que t'estic parlant de tot això, d'operadors de drons, operadors de càmera de bici, corredors, qui fa la realització... No és tant. És un desplegament que és molt gran per lo que és el trail, però per qualsevol retransmissió televisiva, perquè al final com veieu, és una retransmissió que va a Teledeporte, que va a ITV, que va a TV3, vull dir, té qualitat televisiva, on ha de tenir, i no té helicòpter, que aquesta és una altra, perquè és molt car i per temes mediambientals. Aleshores, per qualsevol retransmissió, per un partit de futbol, ja et dic jo que hi ha molta més gent i és
Sí,
dintre d'un
tant.
estadi, imagina't si has de cobrir 42 quilòmetres de recorregut a la muntanya.
Espectacular. I gairebé podrem veure, bueno, segons com, no? Com vagi la carrera, però podrem veure gairebé tots els punts de la cursa. Vull dir, serà difícil no tenir algun lloc a, doncs, com es diu això, no? Un punt negre.
Sí, avui estàvem repassant i si tot va bé, perquè això mai se
Sí,
sap, sobretot
està
si hi ha
clar.
mal temps, si tot va bé, igual et queden 5 quilòmetres sense cobrir només. També cal dir que perquè això sigui possible s'estableixen enllaços de radiofreqüència. Tu que això
Sí.
ho domines, s'han d'establir, perquè si no, sí que amb la cobertura 4G sí que seria quasi
Ens
impossible,
ho va explicar aquí
aleshores.
en el podcast del Xavi Castellanis
Sí, doncs...
i clar, aquí la clau són els punts de ràdio, o sigui, on et rebota la freqüència, no? Les
Correcte.
càmeres per arribar fins on està el realitzador.
El
Doncs
que passa és que avui en dia, al final, si tu tens un set de comentaristes, sí, que en el moment que et feia la imatge pots tornar cap allà, si tens bons comentaris, si tens vídeos que tenim preparats, pots anar bastint bastant la retransmissió encara que no en tot moment tinguis imatge.
I quant et, o sigui, tu estaràs narrant en aquest cas per Teledeporte, quant de temps portes preparant-la? Perquè sé que ets doncs detallista, ja en el teu Twitter ja has anat penjant algunes estadístiques curioses i de fet ara quan t'hem preguntat doncs per favorits, escolta, ens has dit les victòries que porten cadascun i tot, vull dir que això vol dir que ja portes unes quantes setmanes preparant-la.
Sí,
Com
a veure,
que...
porto quasi un mes. Mira,
Déu-n'hi-do.
ara tinc davant, perquè estava parlant amb tu i estava parlant de memòria, però tinc davant a l'Excel i tinc 55 corredors i 40 corredores i de tots tinc, bueno, l'equip, l'edat, on han nascut, la seva professió, resultats destacats, perquè al final jo crec que s'ha de ser professional i crec que també que al principi el que passava és que si tu no dones dades, la imatge només, al final veus un tio corrent o una noia corrent durant 10 minuts. I clar, al primer minut tu pots estar explicant, però o un partit de futbol, tu pràcticament explicant el que passa tens cobert el 90%, però aquí ho has de vestir molt, no? I crec que quan he fet retransmissions anteriors, a la gent el que li ha agradat molt és que tu li parlis d'aquell corredor, li expliquis curiositats, li expliquis fins i tot a vegades els quilòmetres que fa, d'on ve, què és, si ha
Sí.
estudiat no sé què, perquè això, primera, dona a conèixer els corredors, humanitza, i hi ha moltes curiositats que fins i tot, ja et dic, a mi, mentre estic investigant, et serveix també per veure una mica tot, no? I després també he estat recopilant que arrel de jo començar a mirar moltes dades, al final és molt important tenir dades històriques i tal. I apareix gent, que jo sempre ho dic, que la gent d'aquest món és increïble, i ha aparegut gent que m'ha començat a enviar comparatives, doncs, el temps més ràpid de la història, els 20 millors, o els 20 primers que han arribat en tota la història a Santi Spíritu.
Sí, que després també hi ha gent molt friqui i que li encanta els números i que ho apunten tot i que ho
Sí, però
tenen.
clar, al final, això jo crec que és superimportant, perquè jo, per exemple, una de les meves obsessions, i és per mi un dels grans dèficits que tenen les retransmissions, és que en molts moments falten dades, manquen dades. A vegades falla el crono, el timing, i, per exemple, aquesta vegada porto una persona només que estigui fora de càmera intentant recollir el màxim número de dades i passant-les, perquè al final jo crec que el model cap al que s'ha d'anar és somiant, és cap a la Fórmula 1 o el ciclisme, no? Que tu en tot moment tens la classificació davant, les diferències entre el primer i el segon. Ara estem a anys llum d'això, però que estem a anys llum no vol dir que no s'hagi de lluitar al màxim per tractar de donar la màxima informació i context als espectadors, perquè al final és el que enganxa. Si tu veus a dues persones corrent, però no saps ni com van, ni quina diferència hi ha entre ells, ni en quin punt de la cursa estan, inclús pel que parla...
I a vegades realment... qui són.
Sí,
i de vegades
mira,
inclús
jo això,
qui són.
Jo crec que ara, menys els keniates, crec que tots els que he estat buscant els conec. I això fa molt també, perquè...
Sí, però bueno, clar, tu sí, però a vegades és el que dius tu, si no tens una bona retransmissió o no et posen el cairon de qui està corrent, qui ho està mirant per YouTube o per la tele, doncs sí. Bueno, veus el que dius tu, veus un tio corrent molt, molt ràpid, però no saps qui és.
Vull sí, dir, i el problema és que el que passa és que, òbviament, qui està a realització no en sap tant com tu i ell no ho sap, i clar. No et posen el cairon, o no es veu el dorsal... O, per exemple, estàvem fent penyagolosa i t'enfocaven els corredors a vista de
helicòpter. Sí.
I tu amb això, a més, amb el tema de que molts canvien de color, vull dir que no és allò de dir, va, aquest és blau, és Movistar, saps? No, no, o sigui, amb allò has d'intentar saber qui és.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, escolta, serà interessant. Tu creus que, o sigui, que Cegama serà un punt d'inflexió en les retransmissions? A veure, que ja, aquest any, per exemple, ja portes Transgran Canària, portes Peñalgolosa, he pogut seguir aquestes dues retransmissions doncs, que has pogut fer tu, que, escolta, al final ja t'ho vaig dir una vegada, que t'estàs convertint en el puyal de les retransmissions del trail. Estàs marcant una tendència, que esperem que, doncs, que també hi hagi més gent que pugui fer més retransmissions amb aquesta qualitat, perquè al final el que surt guanyant és el trail i acaben guanyant els corredors i acaben guanyant les curses, perquè doncs, escolta, hi ha moltes curses que a vegades costa molt de saber inclús qui guanya. I si a més de poder doncs, saber com va, ho veus en directe, a qui ens agrada aquest esport, és una meravella poder-ho fer. I si a més tens unes grans retransmissions amb plenes de dades, plenes d'estadístiques, doncs és, jo crec que és, bueno, el que dius tu, apropar-te una miqueta cap al ciclisme, al model del ciclisme, que cada vegada també hi ha més seguidors, gràcies a les bones retransmissions.
Sí, a veure, nosaltres... És evident que en moltes coses estem obrint camí. A vegades és frustrant perquè el que et deia, no? El teu cap va molt més ràpid o voldries coses que no són possibles o no són possibles amb els recursos que hi ha ara. Si hi hagués més gent, potser sí. Però per l'altre també és apassionant, no? Perquè és com et trobes un foli en blanc i moltes coses passen a vegades perquè tu ho dius o ho demanes, no? I sí que em trobo que l'equip de Bastión doncs, escolta molt al final el feedback de qui està narrant per això, no? Al final també és aplicar tots els coneixements de comunicació que tens a una retransmissió i a un esport que t'agrada. I és evident que això anirà més i apareixerà més gent. Aquest cap de setmana fa un parell van fer a la televisió andalusa els 101 quilòmetres de ronda, encara amb les seves errades i amb les seves precarietats, però com ens va passar a nosaltres al principi. I des del primer moment no hem fet més que millorar i millorar i tothom millorarà, no? I al final el que suma i el que guanya és l'esport. Em preguntava si marcarà un abans i un després. Tècnicament, tecnològicament, no en el sentit de que, per exemple, a mi Transgran Canària d'aquest any, per mi sí que va marcar un abans i un després, de dir, hòstia, el salt de qualitat que hi ha hagut aquí, en un any només, és brutal. I el que passa és que jo sí que crec que tenint en compte la cursa que és, els corredors que hi ha, que estarà a Teledeporte i tal, jo crec que sí que pot tenir molta repercussió a nivell d'audiència. O sigui, no sóc una persona molt flipada, però crec que pot batre rècords d'audiència mai vistos en una cursa de trail. Perquè, a més, si tot surt una mica bé, i fa un bon dia es pot veure bé, crec que serà espectacular. Serà espectacular per la gent que està acostumada a seguir aquestes retransmissions, però també gent que no ho hagi seguit mai i s'enganxi a la tele, jo crec que al·lucinarà.
Déu-n'hi-do. Escolta, i clar, també aquí ve l'altre, no? L'altre punt a favor, és a dir, retransmissions de millor qualitat, més, no? Un aparador més llaminer pels patrocinadors, més diners al trail... Tu creus que o sigui, esteu engegant aquesta bola de neu que hauria, no? que a poc a poc empreses i patrocinadors vagin injectant diners i llavors al final doncs, les curses surten beneficiades, al final els corredors doncs, també que es puguin dedicar més professionalment a córrer i que doncs, puguin deixar no? de treballar i que es puguin dedicar el 100% a córrer. Creus que va cap aquí?
Mira, amb això et donaré una dada, Xavi, que és molt fàcil d'entendre i ho veuràs ràpid. La retransmissió de Transgrancanària per internet va tenir 100.000 persones en les dues franges que hi va haver, però és que per televisió en va tenir 300.000. És un total de 400.000 persones que han vist aquesta cursa. Si tu tires 2 anys enrere que no hi havia televisió i no hi havia retransmissió, a quanta gent arribaves amb xarxes socials? És a dir, per mi no, és que és exponencial la quantitat de gent a la que arribes i torno a repetir que això està arrencant i que només farà que anar més perquè a mi m'ha passat que gent que es va enganxar a la retransmissió de Transgrancanària i ha seguit la de Peñagolosa i ara seguirà Cegama. Vull dir, normalment el que li agrada, el que fa és seguir-ho i òbviament jo ho vaig dir en un article, o sigui, això, i no és perquè ho estigui fent jo o estigui implicat, però és el gran canvi a nivell de professionalitat del trail, perquè com tu dius, és més diners, més audiència, patrocinadors més grans, i han començat a entrar al trail patrocinadors com Dacia, UTMB, que són grans companyies, i aquestes grans companyies només hi entraran en el moment que tu tinguis retransmissions i puguis anar i dir, bueno, és que això ho ha vist 1 milió de persones, o ho ha vist com passa amb el ciclisme. I torno a repetir, vull dir, és molt nou, però tampoc s'està inventant res. Ja ha passat amb altres esports, el que passa és que aquí està passant molt ràpid. I ara, avui en dia, ja no es planteja. Una cursa que fa un streaming, l'any següent ja no es planteja no fer-ho. El tema és el cost, i de fet, ja t'anticipo que ara són les mateixes curses i les marques que estan pagant per les retransmissions. Però la següent batalla que ve, i això està aquí a la porta, és que les curses ja el que passaran és a cobrar drets de retransmissió, drets d'imatge, com el Barça ven els seus drets.
Sí, sí.
Que encara falta molt, i que, perquè ara mateix tot això cedeix gratis a les teles. Per què? Perquè dona molta audiència. I tu, en teoria, ho has de capitalitzar amb la publicitat, però d'aquí un temps el que faran les curses és o bé cobrar o com a mínim no pagar. Donar-li a algú que és drets i tu t'espavilaràs per treure't el cost del que et valgui. Però tot això ja ve, ja està aquí.
Doncs veurem com va evolucionant els següents anys. Escolta, tinc moltes coses per comentar, ens estem quedant sense temps. A veure, perquè ja ho sabíem, eh?
Ja ho sabia.
No, però escolta, els temes que no tractem avui me'ls guardo i fem per d'aquí 15 dies o d'aquí un mes i tornem a parlar. Escolta, massa temps sense parlar i els temes es van acumulant en el calaix de coses pendents. A veure, escolta, Salomon, com tenim l'equip Salomon a Espanya? Quins són els objectius? Perquè han marxat en un any doncs el Tòfol, ha marxat el Christopher Clemente, Kilian ha marxat del Salomon Internacional, és a dir, hi ha hagut moltes baixes. Salomon, des del punt de vista de xarxes, doncs esteu potenciant molt l'equip Next Generation. Llavors, com esteu treballant des de Salomon?
Sí, doncs una mica, a veure, és evident que és un canvi com d'etapa i d'època. Com tu deies, doncs va marxar en Tòfol, a Christopher. Sí que és veritat que hi ha dues corredores que estan a l'equip sènior, diguéssim, però estan lesionades, com l'Eli Gordon i l'Ainhoa Sanz. I s'ha quedat l'Àritz una mica com el representant del que és a l'altra distància. I la Sara Alonso, que està a cavall entre la Next Gen i seria la corredora més destacada en curta. A part de l'Oriana Cortázar, que fa una funció una mica com d'ambaixadora, però que continua guanyant
sí,
curses
sí, tant.
A nivell... una mica, diguéssim, Àritz Joiana com a cares visibles, i després tenim aquesta Next Gen, que el plantejament va ser dir, bueno, és que realment, per una banda, a qui vas a fitxar a nivell estatal, diguéssim, amb quins recursos, i per l'altre que t'aporti també bona comunicació a xarxes. I al final també un dels objectius que tenim és rejuvenir la marca, rejuvenir l'audiència, i creiem que aquest missatge de dir, bé, en comptes de... Que de fet, Salomon això ho ha fet sempre, perquè
sí.
En Kilian surt d'aquí, l'Oriol Cardona ha passat per aquí, la Sheila Vilés,
el Jean Margarit,
doncs anem a, en comptes de centrar quasi tots els esforços en fitxar a un megatop i gastar-te tots els diners, anem a fer un equip de joves que són els... molts seran els cracs del futur. De fet, ja ho parlàvem fora de micro, però la Sara Alonso en un any ha passat de ser una atleta desconeguda a ser una de les millors atletes del món, no?
I tant.
I aquest és el camí. A part de que comuniquen molt bé, són nanos molt frescos, et donen qualsevol iniciativa que fas, estan contents. I una mica aquesta és la línia. A vegades la gent es queda només amb la foto molt petita, no? O de que les marques necessiten tenir tops, i això és veritat, però també a vegades tens altres necessitats. I, per exemple, nosaltres a Salomon vam fer una publicació que no ho havíem fet mai de cada un dels atletes, i en 3 dies vam pujar a 1.500 seguidors quan un mes normal pugem 1.700, i eren seguidors, òbviament, de 16 a 24 anys. I va ser un èxit, tant és així que altres països ens han demanat una mica el que vam fer per fer el mateix, no? I en aquest sentit, doncs, a vegades les estratègies són aquestes, és a dir, anem a apostar per la gent jove i a comunicar-ho, que abans ja ho estàvem fent, però ara d'una manera més, com més, diguéssim, formal.
Mm-hmm. I acabo. Albert, escolta, per tercera vegada, segon any consecutiu, tornes a la UTMB a finals d'agost. L'estàs preparant d'alguna forma diferent a la de l'any passat o la teva primera edició, no?
Sí, i tant. Aquest any tinc entrenadora, vaig amb la Laia Díez, i supercontent, la veritat. Una mica la idea era que l'any passat vaig acabar trinxat i jo sabia que no anava ben preparat i tenia ganes de tornar-hi i tornar ben preparat.
I aquest any ja vas amb seny. És a dir, quin serà el segon objectiu? Perquè el primer és acabar-la, com sempre, una UTMB, el primer objectiu és acabar-la. En el nostre, no? En el nostre medi sempre és important acabar-la, però el teu objectiu, quin és el teu repte?
A veure, sent super sincer i super obert, o sigui, el meu somni seria com estar al voltant de les 30-32 hores. El que passa que, ostres, després quan t'hi poses és difícil. I jo ja, baixant de les 33 que vaig fer el primer any, ja estaria content. Però per mi, sobretot, és, i l'altre dia em va passar a la cursa que vaig fer, de 66, per mi és acabar bé, saps? O no tan malament com vaig acabar l'any passat, perquè... Al final jo crec que amb aquestes coses també, i ahir vaig fer un post, ahir el diumenge, sí, que reflexionava sobre això, de dir, també a vegades ser molt ambiciós o marcar-te molts els temps amb una ultra que després potser plou, que neva, que no sé què, és molt així. Jo crec que tu al final t'has de preparar el millor possible, fer les coses ben fetes i un cop en cursa executar el teu plan. Si vas bé i fas 30, estaré supercontent, si fas 32 també, i si no... el que sigui, perquè no li pots perdre el respecte. I el que pot passar és que per flipar-te i anar a menys de 30 acabis patint més encara o retirant-me que l'any passat, que no anava ben preparat. Aleshores, s'ha de ser ambiciós i s'ha d'entrenar fort, però a vegades s'ha de ser prudent i tenir clar que al final estàs fent 170 quilòmetres amb 10.000 positius, que és una barbaritat.
Una borrada. I no et pica cap altra distància, la TDS, la CCC o la UTMB, no sé, és per tu la cirereta, és la millor per tu, la que et sents més còmode, és a dir, que té la UTMB que no tingui la TDS o la tingui la CCC? Ja no dic més curtes, perquè potser t'agrada més l'ultradistància, però... Que la TDS, diuen, jo no, pel que he pogut parlar amb altres corredors, que és molt més tècnica, molt més complicada que la UTMB.
Sí, però és que això, és, no sé, suposo que a tu també et passa, però és superpersonal i a vegades canvia d'un any per l'altre. Però jo, per exemple, quan vaig acabar la primera UTMB al 2013 amb 33 hores, jo vaig dir, vale, molt bé, ja ho he fet i ara no tinc ganes de tornar-hi, saps? I en 5 o 6 anys no... I en canvi l'any passat, quan vaig acabar, curiosament, tot i acabar molt patat, amb 38 hores i fet pols i tal, era com el dia següent és, hòstia, jo vull tornar aquí i vull tornar ben preparat, saps? I veure què sóc capaç de fer. I això, aquest any, m'està motivant un munt. Quan acabi, ara, tot el que estic fent és de cara aquí, quan acabi... És allò de seure i dir, bueno, i ara què?
I ara
no?
Què? Ara tornem a rebaixar una mica més o ara sí que sí, provem altres coses?
Sí, o no tinc ni idea o...
Ja veurem.
I jo sempre li dic a la gent ha de fer el que li motivi i li criï, no fer una cosa perquè és mediàtica o perquè té tanta distància o perquè té, sí, no sé. I això crec que a vegades també pot canviar, no? I és molt personal. Jo crec que l'important és tenir algú que et faci vibrar i que et faci entrenar cada dia i, saps, si ara quan acabi parlant tu me'n vaig a entrenar, el que em toca i tal, i això ja val la pena, això.
I ara, que, o sigui, agafant alguna frase del teu llibre, o sigui, estàs gaudint del camí?
Molt, moltíssim, moltíssim. Estic entrenant bé, estic supermotivat, ja et dic, no sé, al final jo crec que és això, que has de gaudir, fer les coses amb seny també.
Doncs si voleu saber com està entrenant l'Albert, escolta, entreu al seu Strava, que ho penja tot, i veureu les autèntiques pallisses que es fot, i tot això, doncs, clar, vas intercalant la feina, vas intercalant doncs, viatges, retransmissions, i molts quilòmetres a la setmana. Escolta, Albert, et convido que escoltis el Marc Cornet, que res, parlarem d'aquí pocs segons amb ell, perquè crec que el llibre que em parlarà m'ha passat el guió i crec que el coneixes bé.
Ah, molt bé, sí, sempre és un plaer escoltar el Marc, eh?
Doncs si és un plaer, el plaer serà doble, perquè jo crec que t'agradarà. No marxis gaire lluny, que t'agradarà.
Molt bé, Xavi, moltes
doncs,
gràcies.
Albert, com sempre, un plaer parlar amb tu i ens citem perquè d'aquí dues setmanes, d'aquí dues setmanes o d'aquí quatre, ja veurem, compaginem, mirarem els continguts dels següents programes i intentem abordar els temes que m'han quedat en el tinter. Cuida't,
perfecte,
una abraçada
Xavi.
I que vagi molt bé per Cegama.
Una abraçada.
Salut.
Vagi bé.
Komoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes t'ha ofert el Fem Muntanya.